Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats a la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom, passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la sèpia, però no de menjar. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens continuarà parlant de curiositats meteorològiques. Anirem en veler per les costes del Maresme. Nadarem per una bona causa i acabarem el programa d'avui també navegant i pescant a la vegada. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I no sé què dir-te, perquè he vist taurons, he vist mars superplanes.
On has vist taurons?
A la tele, vaig veure l'altre dia.
Ah,
sí, sí. A més, que no havia vingut un, sinó eren dos. que els van haver de rescatar, i dic, a veure si això m'ho diu la Marina, perquè ja dic, no vaig veure imatges.
No, jo avui he llegit una notícia molt divertida, que és que una família d'ànecs creua una pista de l'aeroport del Prat i els avions han hagut d'esperar.
Pobrets, pobrets. Veus com ens hem d'extingir? Ells s'han d'anar lliures per qualsevol
lloc.
Això
sí que m'ha agradat, això sí que m'ha agradat.
Veus?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Ara que has comentat això d'una família d'ànecs, Marina, m'ha recordat que jo també he vist un vídeo, però que és que, bueno, va la mare i detrás seu, no?, los diferents pollets, i passen una reixa, és a dir, una reixa de desaigüe d'aigua, que hi ha forats. Claro, la mare passa sense cap tipus de problema, però els pollets cauen tots pel forat, perquè són tan petits que cauen pel forat. Llavors la mare se tomba i no veu a cap pollet seu detrás.
Pobrets.
Pobret, però el vídeo acaba en que trauen la reixa i rescaten allí els pollets. Vull dir que
acaba bé.
Bon final. Sí.
Exacte. Tot va bé si acaba bé.
Correcte.
Doncs sí, és divertit veure aquest tipus de vídeos. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs, bueno, una mica ara m'heu deixat amb el mal cos dels pobres ànecs. La veritat que...
Que no, jo, que se dies... salven, home.
Bueno, però jo ja al veure el patir ja m'agafa mal cos. Jo la veritat que aquests vídeos sempre me'ls salto, seré jo, que sóc molt sensible.
No, jo no me'ls salto, si acaben bé no me'ls salto, si són una mica dramàtics, sí. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a totes. Bé, a mi m'agraden aquests vídeos així d'animalets. Clar, no saps si acaben bé o no fins al final, no? I llavors ja els has vist. Però a mi m'és igual, tant si acaben bé com si malauradament no hi acaben tant, jo me'ls miro, a mi m'agraden. I aquests de neguets, la veritat és que són molt divertits, perquè, pobrets, clar, ells fan el que poden i després la mare, què passa aquí? I els ha d'ajudar, o els ajuden altres persones, són molt divertits.
Jo recomano mirar vídeos d'animals sempre, són bastant divertits. Dit això, anem a començar el programa d'avui. Deixem els animals, també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, juntament amb la Maria Pagès, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala Roses i Palamós acullen la sessió plenària de la Red Espanyola de Grupos que organitza el govern espanyol. Durant 3 dies, més d'un centenar d'experts del sector debaten sobre els fons europeus, fent pa i visiten sobre el terreny projectes que n'han estat finançats, Maria.
La plana major del sector pesquer reuneix des d'aquest dimarts i fins dijous a l'Empordà. Ho fa amb motiu de la sessió plenària de la Red Espanyola de Grupos de Pesca, que es desenvolupa a l'Escala com a municipi inaugural de l'esdeveniment, però també transcorrerà a Roses i Palamós com a localitat de clausura. Els debats tècnics, que tenen com a viga mestra els fons europeus FEMPA, s'alternen amb visites de camp per tal de conèixer projectes vinculats a la sostenibilitat, l'economia blava i la investigació marina. Jordi Fulcarà, president del GALP Costa Brava.
És molt important perquè és un punt de trobada i de tots d'arreu d'Espanya, no? Però és que, a més, aquí aquest any commemorem el 10è aniversari del GALP Costa Brava, que en aquest moment ja portem més de 6 milions d'euros donats amb projectes per l'economia blava de la zona. I, bueno, i sobretot, tenir contactar amb altres GALPs per anar aflorant idees i projectes diferents que potser nosaltres se'ns escapen.
De fet, els fons europeus marítims de pesca i agricultura que emet la Unió Europea esdevenen clau per les comunitats pesqueres del territori, ja que impulsen la competitivitat del sector i el desenvolupament de l'economia sostenible. Des de l'administració s'han descrit com a cabdals per coordinar l'actuació de les diferents administracions en el territori i en aquest sentit el govern central ha explicat que defensarà un finançament adequat per a Espanya en els pròxims FEMPA que són del període 2028-2034.
Són unes ajudes, diguéssim, una mica diferents de les que podem acollir-nos, per exemple, a les cofradies. O els fondos FEMPA bàsics, les cofradies, perquè us ho expliqui, si necessitem un immobiliari o un toro o maquinària, es fa a través del FEMPA. Tot l'altre són projectes diferents, no? Projectes que tinguin a veure amb una triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental, com per exemple aquí a l'Escala, el projecte Viu en Blau, projectes de, sobretot de promoció de producte que no ens hi podem agafar amb altres convocatòries com les del FEMPA.
Fins demà dijous, els representants del plenari també visitaran Roses amb la reforma sostenible de la confraria o la investigació de les macroalgues i Palamós amb el Museu de la Pesca o el projecte de peix local a l'hospital. La seu central a l'Escala és el Masle, que acull actes entre ahir i avui dimecres.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La campanya del musclo al Delta de l'Ebre confirma enguany una situació que preocupa cada vegada més el sector. La necessitat de produir menys per mantenir la viabilitat econòmica davant els efectes del canvi climàtic. Els productors preveuen una collita d'uns 3 milions de quilos, mig milió menys que la temporada passada, cel.
Així és, Marina, produir menys musclos però revalorar la seva venda als mercats de proximitat per mantenir la rendibilitat del sector. Este és el gran dilema al qual s'enfronten els musclaires al Delta de l'Ebre durant els últims anys. L'augment de la temperatura de l'aigua està obligant els musclaires a escurçar cada vegada més les campanyes per evitar mortalitats massives a les badies durant els mesos més calorosos. Així ho explica Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre.
Han reduït algo la producció de musclo, que devem estar sobre els 3 milions, però el temps s'ha escurçat també moltíssim i han passat pràcticament d'una campanya de 5 mesos a una campanya de 3 mesos. O sigui que això ens condiciona totalment el que és el cultiu del musclo aquí al Delta.
Bonet alerta que quan l'aigua supera els 26 graus comencen els problemes i que per sobre dels 28 graus les mortalitats poden ser importants. De fet, l'estiu passat les altes temperatures van obligar el sector a tornar a sembrar musclo després de perdre bona part de la collita prevista. A la pressió de la calor s'hi afegeixen altres episodis climàtics extrems que també han condicionat la producció d'enguany. Les fortes ventades registrades al Fangar durant el mes de febrer, que van arrencar milers de pals i van provocar danys milionaris a diverses muscleres, són un altre exemple.
El que és a la badia del Fangar, les ventades que es van produir al gener, pues han tingut una merma de producció d'uns 100.000, d'entre 100.000 i 200.000 quilos. I després han tingut que tornar a reconstruir pues, 7 o 8 baters allí a la badia del Fangar. I després, pues, bueno, és com tots els anys, pues, una carrera contra rellotge contra les altes temperatures.
Davant aquest escenari, molts productors han optat per sembrar més, forçar l'estratègia de revalorització del producte i venda de proximitat.
Nosaltres, per part nostra, només podem fer el que estem fent ara, és reduir la producció. Reduir la producció no podem fer res més. Ja. Acabat a l'agost és com una loteria. Si un any a la millor tinguéssim sort, a la millor primers d'agost acabaríem, però és que abans era tot el mes d'agost i era un mes molt bo comercialment parlant.
El sector defensa que el musclo del Delta continua destacant per la seva qualitat i pel fet de ser un producte viu que arriba al consumidor poques hores després de ser extret de les badies.
L'Ampolla viu una setmana intensa amb una agenda pensada per dinamitzar el municipi i reforçar el seu atractiu tant pels veïns com pels visitants.
El Club Nàutic de l'Ampolla acollirà els dies 22 i 23 de maig el tercer Open de Pesca Curricà Costa, una cita dedicada a la pesca esportiva que reunirà participants en ple litoral ampollero. Les inscripcions continuen obertes i les places són limitades. La programació també inclou el desè aniversari de Progat l'Ampolla, que se celebrarà el 23 de maig a la plaça Mirador del carrer Vista Alegre. L'entitat commemorarà així 10 anys de feina vinculada a la protecció i el benestar benestar animal al municipi. Paral·lelament, la 35a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Ostra entra a la recta final. Fins al 24 de maig, 15 restaurants de l'Ampolla continuen oferint menús i degustacions amb l'Ostra del Delta com a protagonista d'una de les campanyes gastronòmiques més consolidades del municipi. Des de l'Ajuntament destaquen que esta agenda forma part de l'estratègia per promocionar el territori i reforçar l'activitat turística, social i gastronòmica durant tot l'any.
Aturada a les costes del Garraf. L'Ajuntament de Sitges ha declarat totes les platges del municipi lliures de fum a partir d'aquest mateix estiu. La voluntat és fer un pas endavant cap a la protecció del medi ambient i a l'hora de la salut pública, fent complir la nova regulació que prohibeix fumar tant a la sorra com dins l'espai de mar de les platges i que també inclou les cigarretes electròniques. Carla.
Doncs sí, a partir d'aquest estiu estarà prohibit fumar a totes les platges de Sitges. L'única excepció seran les terrasses de les Guinguetes. Si l'any passat les platges lliures de fum eren la platja de la Fragata i de Sant Sebastià, enguany la prohibició se suma a les 18 platges sitgetanes que s'estenen al llarg dels pràcticament 17 quilòmetres de litoral. La voluntat és fer un pas endavant cap a la protecció de la salut pública i del medi ambient. Les burilles són un dels residus més habituals i poden trigar més d'una dècada a degradar-se, generant un impacte directe sobre l'ecosistema marí. Escoltem a Carme Gasulla, regidora d'Acció Ambiental i Transició Ecològica de Sitges.
Hem de recordar que les burilles doncs, generen 5 bilions de residus anuals als nostres mars i a les nostres platges. Això genera també uns elements contaminants metàl·lics molt importants que passen als organismes marins i tornen als éssers humans mitjançant la ingesta. És a dir, tot això ja és una contaminació directa. Ja l'OMS doncs, va qualificar doncs, d'aquest element contaminant com molt perillós per la salut i també ens afegim a tota la normativa europea i també a la llei espanyola de residus que ens recomanava doncs, fer aquesta protecció de l'entorn. Per una altra banda, també la cura de la convivència. No? Els espais en aquests moments de les platges són espais que han canviat en els darrers anys, en els seus usos, són espais que van més enllà de convivència del que és la temporada de platges i ens trobem en noves maneres de conviure, amb cada vegada menys espai i, per tant, cada vegada més usos degut precisament al canvi climàtic. I el que fem amb aquesta aposta d'espais lliures de fum doncs és que precisament protegir aquells que no volen fumar i també sobretot els col·lectius més vulnerables.
També s'han presentat novetats en termes de seguretat a la platja. S'ha renovat el mòdul de salvament situat a l'espigó que hi ha entre la platja de la Ribera i Bassa Rodona, que comptarà amb una nova zona específica per a cures. L'Ajuntament de Sitges també incorporarà unes noves planxes de salvament en el marc d'una prova pilot i que serviran per a que qualsevol persona les pugui utilitzar en cas de detecció d'una emergència dins de l'aigua mentre arriben els serveis especialitzats.
Reforcem el servei de socorrisme, en aquest cas hi ha 30 socorristes al llarg de la temporada, i a més afegim aquesta prova pilot que s'ha implantat també en altres poblacions, com Cubelles, com Salou, que són aquestes planxes, que és un sistema molt semblant amb els d'Aldea, que qualsevol ciutadà pot utilitzar més enllà de l'horari que tenen els socorristes, i que és una, pensem que innovador, i que ajuda també a la corresponsabilitat al salvament. Aquests tres punts de referència d'aquestes tres planxes que a més van geocalitzades doncs es implantaran en tres platges molt concretes, en aquest cas seria Platja Sant Sebastià, la Ribera i la població de Garraf.
El servei de salvament i socorrisme ja està actiu des d'aquesta setmana a les platges de la Fragata, Ribera i Bassa Rodona en horari de 12 del migdia a 6 de la tarda. A partir de l'1 de juny i fins Sant Joan, l'horari s'amplia a partir de les 10 del matí i s'incorpora al servei a gairebé tota la resta de platges. Durant el juliol i l'agost, el servei funcionarà a ple rendiment a la totalitat de les platges.
Fem aturada a les costes del Maresme. El nou pas subterrani, el Rial de Bareu, cap del port d'Arenys, tindrà un estil arquitectònic semblant al que hi ha al final de la Riera. El projecte compartit entre Ports i de la Generalitat i l'Ajuntament es farà en dues fases i les obres a la zona portuària s'executaran finalment passat l'estiu, Oriol.
Exacte, Marina. L'actuació de millora de l'accessibilitat d'aquest pas subterrani comprèn una superfície de 1.130 metres quadrats on s'inclou el pas inferior i els dos accessos en els quals es construiran les dues noves rampes d'accés. Cada rampa tindrà una amplada de 2,8 metres per garantir la circulació en ambdós sentits i s'hi incorporaran elements de mobiliari urbà com una barana, fanals, bancs i papereres. En paral·lel es construirà una escala que dona continuïtat al pas existent. L'alcalde d'aquí d'Arenys, Estanis Forç, recorda que el projecte manté la mateixa línia arquitectònica del projecte fet a la Riera.
Allò mateix que tenim a la Riera, baixant cap a la platja, en el qual a mà dreta doncs, hi ha un pas amb mobilitat, doncs, per anar amb cadira de rodes, etc., és el mateix que farem aquí. La redacció l'ha fet Ports, ells comencen ara, ja liciten, quan hagin ja licitat ja començaran les obres, i la nostra part la farem en el moment que nosaltres puguem permetre'ns pagar aquests 700.000 euros. Quan hi hagi la nostra part feta, la plaça que antigament hi havia la Guàrdia Civil serà una plaça on majoritàriament doncs una part hi haurà aquesta rampa que ha de tenir uns metres i, per tant, es dignificarà posant un parc per nens, eh?
A causa de la proximitat amb el tren i la carretera Nacional 2, les obres requeriran treballs tècnics específics per garantir un reforç estructural i l'estabilitat del terreny. Les obres es faran en dues fases. Primer, Ports iniciarà els treballs a la zona portuària, com sentíem, i un cop estiguin enllestides, l'Ajuntament executarà les actuacions del tram urbà. Estanis Forç ha avançat que la idea és reservar una partida pressupostària específica en el pressupost de l'any que ve.
Romanès, que no sabeu que estem en un pla econòmic financer, que és una injustícia d'aquella, és que no tenim deute, tenim molts diners al banc i estem delimitats per la regla de despesa i el poc que podem fer, majoritàriament no hem d'invertir en clarisses. Per tant, hem d'esperar de no trencar la regla de despesa aquest any i l'any que ve ja, doncs, ja poder començar a treballar amb aquests temes grossos que hem de fer.
El pressupost d'aquesta obra és d'1,4 milions d'euros que assumiran a parts iguals Ports de la Generalitat i l'Ajuntament. Ports preveu licitar l'obra aquest mes de juny i començar els treballs passat l'estiu. Tenen una durada d'uns 14 mesos, 7 mesos a la zona portuària i 7 mesos més a la façana marítima.
Tres centres educatius del Maresme han estat premiats en la darrera edició dels Premis Valdiri i Reixac de la Fundació Carulla, que reconeixen projectes escolars innovadors vinculats a les arts, la cultura i la promoció de la llengua catalana.
Així és, els centres distingits d'aquí del Maresme han estat l'Institut Escola Àngela Brançuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial Garbós, també de Mataró. Els projectes premiats formen part de la categoria Premi Valdiri Experiències, que reconeix iniciatives creatives que donen resposta a reptes socials i educatius a través de l'art i la cultura. En concret, els treballs reconeguts han estat Som Paraula, de l'Institut Escola Àngela Brançuela, Apadrinem Paraules, de l'Escola Les Ferreries, i Jocs Florals Inclusius, de l'Escola d'Educació Especial Garbós. La convocatòria ha premiat un total de 28 centres educatius dels Països Catalans i ha repartit 44.000 euros en diferents categories. L'acte de lliurament dels guardons es farà el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, amb la participació dels centres premiats.
Acabem el nostre repàs informatiu aquí a la Costa Daurada explicant que les persones alimentadores de gats portaran d'una armilla identificativa. Els voluntaris, actualment uns 270, també han de passar una formació específica. A la ciutat de Tarragona hi ha 322 colònies i més de 3.400 gats censats. L'Ajuntament de Tarragona introdueix canvis en la gestió de les colònies de gats amb l'objectiu de protegir els animals i també les persones que en tenen cura. N'hi ha unes 270 són voluntàries i la majoria són dones i s'encarreguen de facilitar aliment i aigua als gats ferals. El consistori reconeix la tasca que fan i que sovint no és fàcil perquè hi ha gent que les increpa o que no respecta els punts d'alimentació establerts. Des de fa poc, algunes de les colònies s'han senyalitzat en cartells, però n'hi ha que no per seguretat precisament. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, sosté que les voluntàries fan una feina sovint invisible però molt important perquè arriben on l'administració no ho pot fer i demana que se les respecti.
S'entén perfectament que són persones que estan acreditades per l'Ajuntament de Tarragona per realitzar aquesta tasca i, a més, porten el seu carnet acreditatiu conforme si tenen algun problema. Qualsevol persona que les vegi, perquè també ens han reportat molts problemes de persones que increpen, molesten a aquestes persones voluntàries que alimenten i cuiden de les nostres colònies. Això no només està prohibit, sinó que, a més, pot estar penat.
Les persones alimentadores portaran un carnet identificatiu, ja se n'han fet 178, i una armilla groga amb el logotip de l'Ajuntament de Tarragona. També han de passar una formació, ja sigui presencial o online. En paral·lel se segueixen esterilitzant els gats que viuen al carrer amb l'objectiu d'anar reduint les colònies existents. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt plàcida, una altra vegada, gran part de la costa, amb aquests vents que una altra vegada en aquests moments han girat cap a marinades de sud o sud-est, però que no han de ser gaire destacables. Per tant, situació més aviat tranquil·la a tota la costa, amb marejol a gran part del litoral català. Al llarg d'aquest vespre arribaran alguns núvols baixos per la Costa Daurada. De fet, es formaran algunes boires aquesta propera nit, que les tindrem fins al dijous a primera hora, especialment del Tarragonès cap al sud, sempre molt arrapades a la platja, ja bàsicament mar endins, aquestes boirades. Pel que fa al dijous, el vent i la mar, doncs continuaran febles les ventades de sud-est, que seran les que s'imposaran, sobretot a partir del migdia, i per tant una altra vegada marejol a gran part del litoral. Una bassa d'oli, fins i tot a primeres hores del matí, amb un palet de tramuntaneta al matí del dijous a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud. Tancarà la P7 i retencions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud, perquè en aquest tram hi ha un creu obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP21-24 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. La C14 hi ha intensitat cap a Peramola en tots dos sentits per un vehicle avariat que obliga a donar pas alternatiu. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril, també hi ha cua de Parets de Mollet en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró, però que fa referència a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I avui al programa volem començar parlant d'un animal molt nostre, molt mediterrani, que precisament ara viu un dels moments més importants de l'any, perquè sí, ara és època de sèpia. Amb l'arribada de la primavera i l'augment de la temperatura de l'aigua, la sèpia s'apropa a la costa per reproduir-se i això les converteix en protagonistes tant del mar com de moltes llotges i mercats, Carla.
I doncs sí, Marina, però més enllà de ser un producte molt apreciat a la cuina, la sèpia és un animal fascinant. És intel·ligent, és capaç de camuflar-se, té una biologia plena de curiositats i un paper molt important dins dels ecosistemes marins mediterranis. Per descobrir-ne tots els secrets, avui ens acompanya una vegada més l'Andrea com a posada de l'entitat mediambiental Anèlides. Andrea, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Mira, per començar, sovint diem sèpia i ja està, i no ens plantegem més coses, no? Com que ho tenim molt present en la nostra vida quotidiana, però de quin tipus d'animal estem parlant exactament?
Doncs mira, estem parlant d'un mol·lusc que és el cefalòpodes i té el cos tou i allargat i té una closca interna, que aquesta closca es diu conquilla. i és calcària, és de carbonat calci i és com l'os de la sèpia. Llavors, aquest mol·lusc cefalòpode té 8 braços i té 2 tentacles més llargs que són, bueno, li serveixen per capturar les preses. Llavors, sí que és veritat que també de les sèpies cal destacar els ulls, que són molt desenvolupats, amb una gran capacitat de percepció, i normalment mesura entre 20 i 40 centímetres. Lo xulo també de les sèpies és la coloració, perquè moltes vegades les pots veure a sota de la sorra, camuflant-se, però quan és l'època de reproducció, ara de primavera, els mascles també llueixen unes, es vesteixen de gala i llueixen unes tonalitats molt, molt xules.
Tonalitats de quin tipus? A què et refereixes?
Així com estil zebrat, per exemple, així, o una mica tigrat, així molt, molt macos.
Com aquesta sèpia, no?, que a vegades podem veure al mercat quan és a la bruta, no?, que no se li ha tret tota aquesta pell exterior, que té aquest, aquestes linietes. Aquestes linietes. I per què és tan sorprenent la sèpia des del punt de vista biològic dins del que són els animals marins?
Bueno, potser l'aparellament, que el mascle el que fa és cortejar la femella amb els canvis de colors, amb els moviments dels braços, amb els patrons aquests visuals molt vistosos, i poden competir entre ells de manera agressiva també per la femella, i la fecundació és interna, i el ball d'així del corteig és molt maco, i alhora també la posta dels ous, no? Quan posen els ous les sèpies són totalment transparents, però després els hi tiren la tinta per sobre i aquests ous es tornen de color negre per camuflar-se. Llavors els ous els deixen a moltes zones. De fet, avui a fent snorkel n'hem trobat i també en diverses immersions. I són com així, com si fos un, com, un ra, com el raïm, per exemple. Vale? Llavors són de color negre i són molt xulos. I de cada ou surt una sèpia petita.
Sí, de fet, l'últim dia que tu i jo ens vam veure va ser al Centre d'Estudis del Mar en una activitat dirigida per la Txell, que va estar aquí al programa l'altre dia, la il·lustradora científica que ens va estar explicant la seva feina. I teníem, no, els exemples de les peixeres que tenen al Centre d'Estudis del Mar amb la Posidònia, i hi havia uns quants ous de sèpia, no? Que era molt curiós i cridava molt l'atenció de la gent. Té una relació molt especial la sèpia amb aquesta Posidònia a l'hora de pondre els ous?
Sí, en diferents hàbitats les sèpies el que fan és deixar els ous per camuflar-los, perquè altres animals no se les mengin. Nosaltres també tenim en els aquaris del projecte Sèpia Lab, que ara, si vols, t'explico una miqueta més, però perquè sàpigues que tenim, vam recuperar uns 250 ous, i d'aquests ous estan sortint les petites sèpies, que ara mateix estem donant-los de menjar, i que es mengen misidiacis i artèmia viva, que són petits crustacis que mengen els aquaris, i d'aquesta manera els recuperarem una altra vegada al mar. O sigui, és molt xulo també poder veure el procés i poder veure'l també i ensenyar-lo i divulgar-lo.
Bueno, l'has anomenat tu, has obert la porta i jo no m'espero més a que ens expliquis què és això del Sèpia Lab.
Vale. Mira, el projecte Sèpia Lab és un projecte que estem fent de recuperació d'ous de sèpia amb la pescadora Alba Aguilera, amb la seva embarcació, i el que fem és ens embarquem des d'Anèlies, ara ens hem embarcat un cop, ara al mes d'abril, i el que vam fer és, dels ous que es queden atrapats de les xarxes de pesca al trasmall, els traiem de les xarxes i els fiquem en un bidó. I en el bidó, després els recuperem i els tornarem al mar. I a més, alguns d'ells estan sortint les sèpies dels ous a l'aquari, i quan siguin una miqueta més grans, els estem donant de menjar i les tornarem al mar.
Entenc que si es fa tota aquesta feina específicament amb les sèpies perquè és un animal que és important, no?, a nivell d'ecosistema per la nostra costa.
Sí, les sèpies són uns animals que alhora que són importants també tenen l'equilibri en, bueno, qualsevol espècie, perquè un ecosistema sigui bo d'estar en equilibri, perquè totes tenen tant depredadors com preses, i alhora també perquè es queden molts atrapats a les xarxes de pesca, i també és una espècie comercial. Llavors té la doble funció a nivell ecològic i a nivell comercial per l'espècie humana.
Llavors creiem que és molt important aquesta unió entre pescadors i pescadores i també biòlegs per poder anar més enllà i ajudar a la recuperació d'una espècie, com fem amb els cavallets de mar. Llavors hem començat amb l'Alba, però també la idea és ho seguirem fent amb la Confraria de Pescadors de Badalona i també tenir algun lloc específic on, on posarem dues gàbies i allà en aquestes gàbies, en aquesta petita estructura artificial que posem sota l'aigua, juntament on està el biòtop de cavallets, allà es poden ajuntar els ous de sèpia i d'allà sortir els ous en comptes que s'assequin, doncs donar-los aquesta oportunitat perquè puguin alliberar-se i puguin sortir.
Uh-huh. I teniu previst ampliar aquest projecte a més confraries?
La nostra idea és començar, com sempre fem, per la costa central, perquè treballem aquí, bàsicament, perquè comencem sempre en llocs de fases pilots, com vam fer amb els cavallets farà un any, que estem fent la recuperació de cavallets aquí a la costa central, al Barcelonès, i després, com ja funciona, la nostra idea que ara l'any vinent és replicar-ho a la confraria també de Vilanova, per exemple, seria una molt bona idea per portar, perquè són projectes que, juntament amb biòlegs i pescadors i pescadores, ajuden molt a això, a moltes espècies, a donar-li pues, aquesta oportunitat.
I precisament a Vilanova, no tant a Vilanova, però sí a una àrea que és zona de pesca dels pescadors de Vilanova, com és la platja de Cubelles, allà hi ha una gran concentració de població de sèpia. Històricament sempre ha sigut un gran punt. I parlant més de retorn, una miqueta a parlar de l'animal en si, perquè veiem, no?, que ara és l'època en la que es reprodueixen, i ens parlaves d'aquests ous. Fora de l'època de reproducció i que no estan a prop de la costa, on te les trobem habitualment?
Normalment les sèpies sempre es troben a fons sorrencs. Es troben a zones de sorra, propers, no molt llunyes de la costa, però sempre es troben a zones de sorra. I a uns 10 metres o menys. O sigui, no són animals molt, molt profuns, però sí que és veritat que viuen sempre en zones de sorra. Per això també amb aquests cromatòfors que tenen, el que fan és adaptar-se i mimetitzar-se per camuflar-se a l'habitat de sorrenc.
Que sembla mentida, que un animal amb un os central com té la sèpia, que és un tros d'os, es pugui camuflar d'aquesta manera en la sorra.
Sí, i el maco també d'aquest animal que jo trobo, que hem pogut veure gràcies a l'Escola del Mar de Badalona, és com surt de l'ou la sèpia i quan surt, lo blanca que és. És totalment blanca, amb els ulls ben desenvolupats, però a més té un vitel, que és com una capa que li dona nutrients per les primeres hores o els primers dies de vida. I tu t'imagines una sèpia de petitona amb els seus tentacles i no. Quan surt, té aquest vitel que li fa com una rodona, que per cert tenim fotos, ja us les ensenyarem, sí. Hem pogut aconseguir unes fotos de sèpia petita amb la lupa amb el microscopi, de veure exactament el vitel, que són aquests nutrients que li dona al principi per viure els primers dies.
Hòstia, que xulo això. I llavors entenc que és la sèpia quan surt de l'ou és completament autònoma perquè té aquest vitel que l'alimenta, que l'ajuda a sobreviure, però això més o menys quan li dura? Quan perd aquesta capa i comença ja el desenvolupament?
Doncs mira, justament estem estudiant això, perquè també el bo d'aquests projectes és que et permet estudiar coses d'aquestes. I vam veure que en 2-3 dies sí que ja l'havia gastat sencer, sí.
I llavors un cop ja creix aquesta sèpia, que és un animal que és un depredador, que és caçador, abans ens explicaves, amb aquests tentacles llargs que tenen per atrapar les seves preses, però qui són les víctimes de la sèpia?
Doncs mira, el que estan menjant ara són petits crustacis, saps com el que menja les balenes, el krill, sí. L'artèmia, els micidacis, uh-huh. Perquè ens entenguem una mica. Doncs ara el que estan menjant, i quan són una mica més grans també, són petits animalons que ja viuen per les sorres, que són micidacis o artèmia viva. Sobretot viva, perquè les sèpies són bastant caçadores i a l'hora de caçar els agrada molt que sigui viu, perquè veuen l'animal i se'l mengen. i se'l cruspeixen amb els dos tentacles més llargs.
I a nivell de depredadors, aquí a la costa mediterrània, quins serien els majors obstacles naturals, no?, que té la sèpia?
A veure, depredadors, segurament la majoria de peixos menja sèpies, com les sèpies són... Bueno, i els éssers humans, no? Que a mi sempre m'agrada dir molt això, que ens oblidem dels humans, però som els principals depredadors.
Al final som un depredador de...
Sí, sí. Som els principals, realment, a nivell biològic. I la majoria dels peixos, tots els peixos que són omnívors i que mengen tant algues com també carnívors, mengen sèpies, vull dir, les sèpies són cefalòpodes i són animals tan fàcils de menjar com també bons.
I escolta, per anar resumint una miqueta tot el que anàvem dient, una cosa molt important, en quin estat es troba ara la sèpia de salut com a espècie aquí al Mediterrani?
Les sèpies no estan malament, eh? No estan catalogades com a vulnerables dintre de la UICN. No és una espècie que realment estigui malament. La cosa és que, com totes les espècies, han d'estar en equilibri, llavors han de tenir el seu lloc. Llavors, intentar i ajudar a qualsevol espècie sempre és important. I més quan són espècies comercials, que moltes vegades no ens donem compte, però sempre són les mateixes espècies les que es comercialitzen i s'hauria d'intentar pescar peix de proximitat, de temporada, també, i a més diferents espècies de peixos. No només pescar o menjar els típics peixos que mengem, sinó una varietat molt gran.
Sí, perquè la sèpia, a més, dels més consumits, no? Que és el típic peix que la gent que no li acaba d'agradar el peix... Bueno, la sèpia sí, passa com el salmó una miqueta.
Sí, perquè són mol·luscs, sí. No són peixos, no són vertebrats, són invertebrats, però sí, és dels que més es menja.
Uh-huh. I a nivell de la gent, quan està... Ara que les platges començaran a omplir-se, d'activitats aquàtiques, de gent per tot arreu... també en cas de que es trobin, potser que es trobin amb aquests ous, com sempre, allunyar-nos, no?, encara que ens cridi l'atenció.
El més important és els ous, sobretot si es veuen a les sorres, retornar-los a l'aigua. No costa res, perquè al cap i a la fi, si ja estan a la sorra i estan secs, poden servir per nutrients, pel mar o per aliment o pel que sigui, i a més, si no estan secs del tot, d'allà es pot desenvolupar alguna sèpia. Mai ho saps. Uh-huh. Així que qualsevol cosa que sigui del mar i sigui viva, i sigui ésser viu o sigui ou, es retorni al mar. I si és plàstic, ens ho portem cap a casa.
Correcte.
I ho reciclem.
Sí. Jo quan deia allunyar-nos em referia més a trobar-s'ho a l'aigua, que a vegades la gent té la mà molt llarga per quan veu coses al fons de l'aigua, fent snorkel per la costa. Ei, entren amb les mans buides però surten amb quatre manats de Posidònia, de crancs i d'històries que es troben.
No, això és impossible, això no s'ha de fer mai. Nosaltres quan entrem a l'aigua som els visitants, no toquem res, no traiem res de l'aigua. El que hem de fer és observació passiva sense tocar res, i sobretot quan estem a l'aigua ni fotos amb animals, ni selfies ni res, perquè tot això fa molt mal. Lo màxim, ja et dic, lo màxim que podem fer, si estem a la sorra, tampoc emportar-nos petxines, ni cargolines, ni res.
Correcte, que és mineral, tot això important per la sorra i pel mar. Que això és una cosa que es parla poc, del tema d'emportar-se les petxines de la platja, i és, jo sé que és molt, molt, molt important que es mantinguin allà.
Mira, Andrea... jo l'altre dia...
Sí, digue.
No, res, ràpid. Que jo l'altre dia vaig fer una xerrada i vaig explicar tot això, perquè molta gent encara en té, de petxines a casa, perquè antigament supuració, escalitarissons, cargolines, i tot això és no agafar-ho directament, perquè no és si és un, no, un darrere l'altre. Som molts habitants en el planeta. No hem d'agafar res de les platges, perquè serveixen de refugi, serveixen de nutrients, serveixen d'aliment, serveixen per fer l'esquelet d'altres animals. O sigui, és molt important no agafar res. Si ens volem aportar alguna cosa, hi ha molt microplàstic, hi ha molt macroplàstic, que això sí que no hauria d'estar a les platges.
Doncs mira, em sembla que hi ha millor manera de tancar aquesta conversa que amb aquest missatge. Andrea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. i parlem aviat. Em sembla que parlarem d'això d'emportar-se cosetes de la platja, que n'hi ha per rato, n'hi ha per estirar molt del fil.
Vale, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Adeu-siau.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de meteorologia i avui volem parlar d'una de les variables més importants en la meteorologia, que és la pluja, també de les més antigues en observació, però de les que amaga més complicacions, Sergi.
Doncs sí, Marina, avui en volem treure una mica l'entrellat de tot plegat, tant pel que fa als instruments de mesura com que també, molt important, ho diem sempre, el paper de l'observador. I amb aquesta variable ja veureu com això encara pren una mica més d'importància de la que ja té de per ser. Primer de tot, Marina, hem de parlar de l'instrument que fem servir per recollir aquesta o per mesurar aquesta precipitació, que no és un altre que el pluviòmetre, és l'instrument base.
Sí, sí, un pluviòmetre, jo crec que qui més qui menys algun cop a la vida n'haurà vist algun.
Pot ser d'una cosa molt senzilla a una cosa molt complicada, eh? Normalment els pluviòmetres de caràcter que se'n diuen totalitzadors, que són aquells que mesuren la pluja caiguda quan tu els treus al terrat o quan estan instal·lats, la pluja que s'acumula, pot ser tan senzill com una garrafa d'aigua, un cilindre, un pot, aquells pots típics que es fan servir a pagès que venen graduats normalment de litre en litre, que és com un con de color verd, segur que més d'un oient el té, per exemple, posat al seu hort de casa, o instruments més complicats si ens anem ja, per exemple, a pluviòmetres automàtics, que són aquells que van a través d'un sensor, connectats a la corrent...
Això ja existeix, dades... No sabia ni que existia això.
Sí, mira, de fet, totes les estacions meteorològiques automàtiques incorporen un pluviòmetre automàtic, que és un pluviòmetre, és un con igual, el que passa que dintre té un sistema de culleretes, que poden ser o dos culleretes o una cullereta única. Què passa? Plou, la pluja entra a través d'un con, com d'un pluviòmetre normal, a través d'un embut, i va a sobre de la cullereta, fins que la cullereta està plena i la cullereta bolca. Al volcar, la cullereta toca, com si diguéssim, un interruptor que dona una senyal, i aquesta senyal es transmet elèctricament a un sistema que, per exemple, indica que cada bolcada de la cullereta són 0,2 litres per metre quadrat. Doncs, a partir de la intensitat de les bolcades i de la pluja, et calcula els litres per metre quadrat que han caigut. Això és bàsicament com funciona un pluviòmetre d'aquests digitals. N'hi han de molt senzills i n'hi han de molt sofisticats, que evidentment hi ha una diferència de preu important, eh? Els molt sofisticats, parlem de tots els pluviòmetres de caràcter oficial, per exemple, que fan servir les estacions meteorològiques oficials. Parlant d'aquests dos tipus, dels manuals i els automàtics, el que hem dit, és molt important la instal·lació, com en tot observatori, com en tot instrumental. Però què passa amb un pluviòmetre? Que potser encara és més important, perquè el que no pot tenir és cap objecte proper al seu proper que li tapi la pluja. És a dir, no pot estar instal·lat al costat d'una paret, no pot tenir arbres al costat alts que li tapin la pluja que cau en una direcció, no pot estar... Són coses molt òbvies, eh? Però a vegades una instal·lació passa, eh? A sota d'una teula o d'un tauladet o d'un cobertizo o d'un d'això, perquè evidentment no rebrà la pluja que... a caigui, no? I ha d'estar, sobretot, un tema molt important en pluviòmetres, és que ha d'estar net. Què passa? Que a vegades cau fang, a vegades cau algú sòlid, a vegades es caga un ocell, ruptura, o a vegades fins i tot hi fan niu les abelles o les vespes, i pot ser que no ens marqui la pluja, senzillament perquè el foradet de l'embut està tapat. I per tant cal una revisió normal o una validació d'aquestes dades, que més que res que l'instrumental estigui net i marqui bé. Important, la pluja es mesura en mil·límetres o en litres per metre quadrat? són vàlides aquestes dos mesures. En principi, en mil·límetres seria el sistema internacional, el sistema mètric internacional. Ja sabem que els americans i altres mesures mesuren en inches, per exemple, en polzades, però això ja seria el sistema mètric, en aquest cas, anglosaxó.
Però nosaltres ho fem més en litres per metre quadrat, no?
Sí, litres per metre quadrat, encara que les oficials sempre van en mil·límetres, en aquest MM, que veureu alguna vegada, doncs és la mesura, és l'equivalència. Mil·límetres i litres per metre quadrat és una mesura totalment equivalent. Clar, lo fàcil és medir precipitació líquida, és a dir, la pluja. Quan plou, medeixes la precipitació, cau dintre l'embut, segons la mesura, la proveta graduada, tu mesures l'aigua que ha caigut i a per aquí tant. Ara, tenim un problema quan aquesta precipitació és sòlida. És a dir, quan cau neu, quan cau calamarsa o quan cau pedra. Quan cau neu, què passa? Que clar, és una precipitació sòlida, no marca. O sigui, és un meteor que hem d'esperar a que es fongui o bé fondre-ho nosaltres artificialment. O sigui, posar, per exemple, un volum d'aigua calenta coneguda, un volum conegut d'aigua calenta dintre del pluviòmetre que vagi fonent la neu i després li restem aquesta quantitat d'aigua, no?, per saber la neu que ha caigut. Amb la calamarsa passa tres quarts del mateix. Cau calamarsa i s'ha d'anar fonent. Amb la pedra és una miqueta més especialeta, perquè si són pedres molt grosses, rebotaran i no quedaran dintre del pluviòmetre. Per tant, perdrem aquesta mesura, no? I a vegades amb neu també passa que si és neu molt ventada, que va acompanyada de torb o de molt de vent, hi ha molta part de neu que caurà fora de l'àmbit del pluviòmetre. Per tant, la mesura també serà força incorrecta. Direm que són meteors una miqueta complicadets a l'hora de mesurar. Per això moltes vegades quan mesurem neu ho mesurem en centímetres de neu, que fins i tot hi ha taules d'equivalència per transformar-ho després també en litres per metre quadrat. Uh-huh. En meteo està bastant inventat tot.
Sí, a veure, jo crec que això de precipitació líquida i precipitació sòlida, tothom que ha fet més o menys la primària ho deu dominar, no?
Sí, tothom ho domina, però a l'hora d'observar-ho, a l'hora de quantificar, ja et dic que és una miqueta més complicadet, i aquí sí que fa falta la figura de l'observador, perquè això amb pluviòmetres manuals ho podem solucionar, amb pluviòmetres automàtics és més complicadet. Encara bé que els pluviòmetres que porten les estacions meteorològiques a alta muntanya van en calefacció. Se'ls hi aplica calor, van calafactats perquè a mesura que vagi caigant la neu es fongui i es pugui mesurar en forma líquida. Uh-huh. Per entendre'ns. I un instrument molt important és el que mesura la intensitat de precipitació. Si l'altre era un pluviòmetre, el de la intensitat, en diríem un pluviògraf. Que el pluviògraf és un invent català. Això no sé si ho sabíeu molt de vosaltres,
no.
Però l'instrument que mesura la intensitat de precipitació el va inventar un enginyer que es deia Ramon Jardí a l'any 1921, pràcticament el mateix any que es va inaugurar el Servei Meteorològic de Catalunya, i aleshores ell a l'any 1927 va instal·lar el primer pluviògraf d'intensitats, en aquest cas de l'Observatori Fabra. Curiosament, aquest pluviògraf es manté avui en dia, encara funciona, i la patent del pluviògraf Jardí la va comprar l'empresa Richard de França, l'empresa francesa. Ara es diu Jardí Richard, el pluviòmetre. És una curiositat d'aquestes invencions i que en aquest cas l'observació catalana, i en aquest cas el disseny i l'enginyeria, té molta tradició i molta solera. Aquest és el d'intensitat, però si anem al pluviòmetre totalitzador, aquest que directament entra l'aigua i amb una proveta ho mesurem, l'invent és d'un tal Gustav Hellmann. Se'n diu un pluviòmetre Hellmann, que va inventar aquest pluviòmetre l'any 1986, i des d'aleshores és el pluviòmetre oficial que es fa servir en els serveis meteorològics oficials de mesura. I per acabar, Marina, només una curiositat. Sèries llargues de precipitació. Quines, en l'àmbit de la península Ibèrica, per exemple. Doncs a Barcelona tenim una sèrie de pluja des de l'any 1786, gràcies al Baró de Maldà, que es va reconstruir. A San Fernando, a Cádiz, des del 1805. A Madrid, al Retiro, des del 1893. A Tortosa i a l'Observatori Fabra, des de l'any 1903. I a l'Observatori d'Izaña, des de l'any 1916. O sigui, sèries més que centenàries.
Déu-n'hi-do. Doncs ho deixem aquí, Sergi?
Ho deixem aquí, a observar la pluja.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta tarda tornar-nos a portar, com tu dius, dades friquis sobre la meteorologia.
Gràcies a vosaltres, ens hi tornem a trobar.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual.
Final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sticky X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Yeah.
better off without you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. Més d'un centenar de professionals del sector pesquer es reuneixen a l'Escala, al municipi.